Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Alerta per risc alt d'incendis a la Catalunya central i ponent. La Generalitat ha activat el nivell alfa 2 a un pas del grau més alt en 7 comarques. L'Urgell, l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, el Segrià, les Garrigues i la Segarra. Aquesta llista podria passar a ser de nou amb la incorporació de l'Anoia i el Bages aquest cap de setmana. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior i demana prudència.
Hi ha moments especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència.
Les precipitacions de la primera part d'aquesta primavera han fet créixer molt el sotabosc. Davant d'aquesta situació es desplegaran tots els efectius disponibles. Pel que fa al sector agrícola, la Generalitat recorda que les cremes de rostoll s'han de fer sota autorització. Precisament per aquest cap de setmana se n'han denegat 3.300. Més notícies. Catalunya estudia un primer cas sospitós de la verola del mico, però Salut diu que encara no hi ha cap cas confirmat. A tot Espanya ja són una trentena els possibles contagis d'aquesta verola. Els experts veuen bé que es comprin vacunes de manera preventiva per posar només els contactes dels infectats, però no a la població general. Rússia anuncia la rendició total dels últims soldats que eren a la planta de Mariúpol. Moscou confirma que s'han entregat els 500 militars que encara estaven atrinxerats, entre els quals hi ha els comandaments del batalló Azov. Igor Konashenkov és el portaveu del Ministeri de Defensa.
El territori de la planta d'Azovstal a Mariúpol, on des del 21 d'abril d'aquest any es van bloquejar el grup de militants ucraïnesos de la formació nazi Azov, està completament alliberat.
L'exèrcit rus avança a l'est d'Ucraïna i assegura que té gairebé sota control la regió de Lugansk. Un any de presó pel cap de l'anomenada policia patriòtica, Eugenio Pino, pel pendrive del cas Pujol. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha revocat l'absolució decidida en primera instància en considerar que Pino va cometre un delicte de revelació de secrets. L'expectació mediàtica que està generant l'estada del rei emèrit Joan Carles de Borbó a Sanxenxo ha generat un profund malestar entre bona part dels partits polítics catalans, bascos i espanyols que li reclamen que doni explicacions sobre els afers en què s'ha vist implicat. Aliè a aquestes crítiques, l'emèrit segueix amb el seu cap de setmana de regates a Galícia. I la compravenda de pisos a Catalunya assoleix el mes de març la millor dada en gairebé 15 anys. Segons els experts, l'augment s'explica perquè els compradors es volen avançar a les puges dels tipus d'interès. De la cultura, aquest dissabte arrenca el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona, la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals. El seu lema, una frase de Joan Fuster, ja és tot una declaració d'intencions, un bon llibre sempre és una provocació. Un centenar d'editorials independents i una desena de llibreries cooperatives presenten fins diumenge 5.000 títols amb l'objectiu de convertir-se en armes de pensament per transformar la realitat. La coordinadora de la Fira, Laura Arau, parla d'algunes de les activitats que s'hi faran.
Portem a la Françoise Vergès i a la Júria Voltelja, que són dues veus franceses referencials dins d'aquest pensament descolonial feminista. Hem convidat també al Paul Rocher, que és una de les veus per nosaltres referencials dins dels espais on es parla de control social i militarització de l'espai públic. Tenim a l'Adrià Pujol, tenim a la Núria Bendicho, tenim a l'Enric Casasses.
Entre els segells que participen en la fira destaquen Calígraf, Sidillà, El Viejo Topo, Periscopi, Raig Verd, Tigre de Papel i Catacrac. Dels esports, el Barça buscarà aquest dissabte a Turí el seu segon títol consecutiu de la Lliga de Campions femenina de futbol. Les blaugranes hi afrontaran la final davant de l'Olímpic de Lió, butgí del Barça en la final de fa 3 temporades. És per això que al vestidor del Barça hi ha certs ànims de revenja, tal com desvela el tècnic Jonathan Giraldez.
Tenim ganes de revanxa, evidentment. Quan perdem un partit, la intenció és intentar jugar una altra vegada contra aquell equip per veure si has millorat i has fet mèrits suficients per guanyar el partit.
S'esperen uns 15.000 aficionats blaugranes a Turí. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. A la primera divisió masculina, aquest divendres s'han disputat 2 partits de l'última jornada sense res en joc. I aquests marcadors, Madrid 0, Betis 0 i Rayo Vallecano 2, Llevant 4. El nou preparador de l'Espanyol, Luis Blanco, ha anticipat alguna sorpresa en la convocatòria per visitar diumenge el Granada. A segona, el Girona rep aquest dissabte el Mirandès. En la penúltima jornada, els gironins tindran la baixa d'última hora de Juncà per una lesió al sòlid de la cama esquerra, i el Barça de bàsquet s'haurà de conformar a jugar aquest dissabte contra l'Olympiacos la final de consolació de l'Eurolliga. Sarunas Jasikevicius ha posat en dubte la seva vàlua com a tècnic blaugrana.
Fins aquí les notícies.
L'app de Catalunya Ràdio evoluciona amb tu.
Sí, amb l'aplicació Catalunya Ràdio sempre.
Cada cop més intuïtiva, més fàcil, més útil, més personal.
Entra-hi per seleccionar els teus continguts i programes preferits.
Configura les notificacions segons els teus temes d'interès i la teva demarcació.
A més dels nostres 4 canals, t'ofereix una selecció d'àudios a la carta, una llista cada dia més gran i variada de podcasts i de continguts digitals exclusius.
Tot a l'aplicació de Catalunya Ràdio. Fes-te la teva.
Seguim a la finestra indiscreta.
Començant la segona part de la finestra indiscreta, l'Oriol Fidalgo em demana perdó, i jo li demano perdó a ell i a tothom, perquè hem de tornar a posar i tornar a sentir carros de foc, perquè ha mort Vangelis, ahir va morir, sí. I és com inevitable, però clar, la tenim tan suada que fa com però grima.
Sí, però també fa una mica de ràbia, perquè la veritat és que és maca.
Sí.
Però clar, la
està
l'avorreges.
Està hiperexplotada, sí, o sigui, sí, que és sí. El que passa... Sí, sí, va, deixa-la, puja-la un moment, no? He vist 1.000 anuncis amb gent corrent per la platja amb aquesta música de fons, senyor. Si la poséssim al concurs de la banda sonora de la finestra indiscreta,
sí,
crec que tindríem el superàvit d'encertants de la història, en fi. Alfons, estàs encara amb nosaltres?
Encara estic aquí,
vinga,
sí, sí.
Des de Canes, i superant els 3 primers dies del festival, ha arribat el moment de demostrar que la pel·lícula Enigma que va proposar l'Alfons Gorina com banda sonora misteriosa que havíeu d'identificar la setmana passada té encertants, perquè l'han cagat tant. Han dit unes barbaritats. Jo he flipat quan he vist les respostes que ara ha enviat la majoria dels oients, no? Les pistes no ajudaven gaire, però, en fi, Alfons, t'he de dir que els has posat dur, eh?
Vaja,
dona'm les pistes. Dóna-les.
Dono les pistes, val? Doncs a veure, Núria, escolta, eh?
Jo ja saps que jo, com del segundo pelotón, eh? Vull
dir... És una pel·lícula que té molt a veure amb la finestra indiscreta, malgrat que era més aviat de l'hora de la migdiada. En ella, un home que va aterrar el projecte de forma accidentada, un dolent oficial i un compositor que actualment tindria la simpatia de gairebé tothom.
Ja està.
Uau.
És això?
Uau.
Doncs sentim a veure.
Hace 5 años envía un asesino a la cárcel. Se suponía que sería ahorcado. Pero al fin le conmutaron la pena. Ahora está en libertad. No sé cómo lo ha logrado, pero el caso es que va a volver a mí. Sospecho que vendrá a buscarme. 3 de su antigua banda le esperan en la estación.
Razón de más para que nos vayamos.
Seguro que nos perseguirían. Serían 4. Incluyo solos en la llanta.
No sentiu com un rellotge i com una, unes passes, algú que camina, sí o no, Núria?
Sí, sí, sí.
I el tall de veu doblat de l'època,
sí, sí.
La tens, no?
Crec que sí, però no la diré per si un cas.
No, si ara la resolem, Alfons, què significaven les pistes i quin era el títol de la pel·lícula Enigma?
Bé, el títol, Núria, Solo ante el peligro.
Ja, evident.
La sabies, val. Les pistes.
No et pensis, la sabia, però bueno, t'ho diria que per la veu, Per la veu.
La veu del Gary Cooper i la Grace Kelly.
Sí.
Una pel·lícula que té molt a veure amb La finestra indiscreta, Grace Kelly, evidentment. Clar. Però bé, aquí jugant amb el títol del programa, també. Malgrat que era més aviat de l'hora de la migdiada, perquè el títol en català era el punt del migdia, no? En ella, un home que va aterrar el projecte de forma accidentada, perquè sortia Lloyd Bridges, que protagonitzava Aterrizar como puedas.
Això sí que era... Això és molt rebuscat, Alfons, sincerament.
Un dolent oficial, l'Ivan Cliff, el bueno, el feo i el malo.
Sí.
I un compositor que actualment tindria la simpatia de tothom, Dmitri Tiomkin, nascut a Kremenchuk, a l'antic imperi rus, però actual Ucraïna.
Per tant, ja té la simpatia garantida, com el director de Mariupol, de Mariupol 2, que va morir en un bombardeig, i que l'altre dia, l'Alfons, vas intentar entrar a veure aquest documental a Canes i no vas poder,
No, és la pel·lícula més sol·licitada, absolutament, del festival. També és veritat que m'han comentat que, clar, es va morir fa un mes, i de cop envien tot el material a Canes, i bé, que és un material sense muntar, que no té absolutament cap sentit, però, evidentment...
Bueno, té el sentit del testimoni.
Sí. Evidentment.
Mm. Sí, ja està,
estan
clar.
Contents de fer-li l'homenatge, però vaja, que la pel·lícula, clar, són imatges ara mateix sense massa més, no?
Bueno, però... doncs ja sabem que Solo ante el peligro, però la pregunta suplementària per fer punts, per guanyar el superpremi a final de la temporada, no te la perdis. Digues, Alfons, digues.
Núria, per què podem dir que els llops d'aquestes llanures o planúries que sonaven al tall caminen sobre dues potes?
Ni idea, Alfons, sincerament.
Aquí ja et dic jo que les respostes han anat, però en fi, han donat la volta al planeta i han tornat al començament, Però la resposta és bona.
Sí?
Doncs mira, el Manel Cruz, per exemple, que ens ha respost per Twitter, ho té molt clar. La pregunta addicional és per Lon Chaney Jr., que es va fer famós per L'home llop, entre d'altres papers.
Doncs amb el Manel Cruz només hi ha tres, el Manel Cruz i dos més, que hagin també respost la pregunta
només
suplementària.
Tres?
La pregunta suplementària només tres, però tenim, Alfons, 12 que hagin dit Solo ante el peligro. O sigui...
Això té un problema, un component generacional, La gent que escolta el programa, un tant per cent molt gran, no ha vist mai Solo ante el peligro.
No, aquí està, perquè si no, els diàlegs que sentíem eren tirats. Sí. Bé, de l'1 al 12, Núria, qui s'emporta el llibre, el CD i el DVD de La finestra indiscreta?
Un 7.
El número 7?
Sí.
El número 7 es diu Samuel Risquet.
Pues vinga.
I em sembla que és la primera vegada que escriu el programa... i acaba d'encertar el CD, el DVD i el llibre dels Premis Analògics de La finestra indiscreta. I ara jo proposo una nova pel·lícula Enigma. Teniu de temps fins divendres de la setmana que ve per enviar les respostes i us dono la pista per començar. A una altra pel·lícula, no aquesta, a una altra pel·lícula, Wendy i Danny se la miren a la televisió de l'hotel. Jack no se la mira, tot perquè al seu director li encantava.
¿Nada más?
Unas gomas.
¿Cómo?
Creo que hay que ponérselas.
¿Ponerse qué?
Oh, vamos, ya sabe qué.
¿Anticonceptivos?
Sí, eso.
¿Y tú quieres comprar varios?
Sí.
¿Para qué?
Hombre, ya sabe para qué.
¿Y cuántos quieres?
Tres docenas.
Una gran noche, ¿eh?
Bueno, lo normal.
Thank you.
La música t'ha de sonar, Núria.
Sí, no, i el diàleg també el sona. Vull dir, des d'allò que... Tengo la nube volando.
Doncs aquesta pel·lícula la miraven en una altra pel·lícula, Wendy Dani, a la televisió d'un hotel. Jack no se la mirava. I tot perquè el director d'aquella pel·lícula li agradava molt aquesta pel·lícula i la va posar com un homenatge. Ens heu de dir el títol del film que té aquesta banda sonora i aquesta escena que acabeu d'escoltar. I si voleu guanyar el triple premi o intentar-ho, ens heu d'enviar les respostes a facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat o bé al Twitter, @finestracr. I si voleu un punt suplementari pel final de la temporada, per tenir més possibilitats del superpremi, responeu també a això. El director de la pel·lícula Enigma, d'aquesta que sona ara, dirigia molt bé els nens, els joves i els ocells. Però el seu ocell més recordat no sortia a la pel·lícula que li va dedicar. Quin era aquest ocell? No protestis, Núria, no s'ha de fer fàcil.
No, que em sona molt. És que quan no em sona de res em quedo tan tranquil·la, però quan la tinc jo que dius, però si me la sé, i em sap que... Bueno, em fa ràbia.
Bueno, ja t'ho diré quan passi l'estiu.
Vale.
Ja està, ja estarem fora de quadro. Ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr. Com a mínim, intenteu.
La finestra indiscreta. All right,
here we go. Aquesta setmana la finestra farà splash al Festival de Canes.
¿Qué tenemos por aquí?
Un Canes remullat amb zombis delicatessens, l'Alfons Borina i Albert Serra. Okay. Roxette, Valentino, Oliver Stone, Los Cinco Lobitos, Derzu, Usala, tots junts a la Croset.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
Somos los mejores que hay. I heard from the
heaven. I a l'audiovisual, a André Preven i Coco Hepburn.
Una miqueta de Cristòfor Colón, de Santa Maria Niña Pinta i de 1492, La conquesta del paradís, i d'Evangelis per donar pas a la plataforma de les plataformes. És a dir, el que l'Alfons sap del millor de la setmana del sistema que Tom Cruise no vol incorporar
no
a la seva vida. Alfons, t'he posat com a referència un tema musical d'un grup que es diu Dinosauria Junior.
Dinosauria.
Et serveix o no?
Sí, val, a veure, poquetes coses aquesta setmana, també per no robar-vos massa temps des d'aquí. Dinosaures, doncs va, a Apple TV, Núria, a partir del 23 de maig, i serà un capítol al dia fins al dia 27, per entendre'ns, Planeta Prehistórico, que és un documental, una sèrie documental del David Attenborough, que és un dels grans documentalistes de la natura dels darrers anys, i per Apple TV, superproducció, parlant sobre l'època dels dinosaures, crec que valdrà molt la pena, segur que visualment ho valdrà, vaja. També aquesta setmana, abans de l'estrena de Top Gun, on apareix Val Kilmer, doncs podeu veure, recordem, a Filmin, aquest documental que es diu Val, on explica la seva vida i també la seva situació actual, que, com sabem, és fotudeta. A Movistar podem veure Lakewood, que és una pel·lícula dirigida per Philip Noyce, que va conèixer temps millors, no?, als anys 90, amb els thrillers i tot això, protagonitzada per Naomi Watts, i és, bé, una d'aquestes pel·lícules de supervivència a la natura, en aquest cas una dona buscant el seu fill enmig d'un bosc gelat, etc. Lakewood arriba a Movistar, ja la teniu disponible, igual que teniu disponible a Prime Video, a Amazon Prime, Night Sky, que és una nova sèrie protagonitzada per Sissy Spacek i J.K. Simmons, per tant, gran parella protagonista, en un, que formen una parella que descobreixen al jardí de casa seva una càmera secreta que porta a un altre planeta. Imagineu-vos.
El túnel del tiempo, directament, la vella sèrie de televisió.
Sí, 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 tota disponible a Amazon. I res, només dir-vos que si us agrada Ricky Gervais, el dia 24 a Netflix pengen un especial d'aquests, un stand-up, on el podeu veure doncs utilitzant el seu gran sentit de l'humor a Netflix el dia 24.
I us penseu que us quedeu sense la ració de fenòmena de cada setmana?
No.
No sé cómo decirlo. Está un poco mal de los nervios.
Seguint les teves instruccions, una frase d'Anthony Perkins a Psicosi, més la música de Philip Glass per Koyaanisqatsi, al fons.
Doncs mira, demà a les 3:10, McCoo, la nova pel·lícula de John Wayne, seguida del documental a les 5:20 d'Ennio Morricone, que a la Núria li agrada molt i que crec que fenomena és un maco, molt bon lloc.
T'ha agradat, eh?
Per, sí, molt.
Per veure-la, efectivament, sí. Diumenge, el llibre de la selva, la clàssica de dibuixos, a les 11:30, i si us quedeu després, doncs podeu veure Telefono Rojo de Kubrick a la 1:10. El dilluns, El síndrome de China, la del Michael Douglas, Jack Lemmon, del 1979, a les 4 de la tarda. Dimarts, em fa molta ràbia no estar, Núria, per veure Casino de Scorsese a les 4:20, però t'he de dir, Núria, que tinc entrades, això sí, per veure aquí a Cannes la versió restaurada de L'Último Vals, i bé, és una de les coses, bueno, que em fa més il·lusió.
Això compensa, eh? Això compensa.
Sí, sí, sí.
Per cert, dimecres... per cert, al fons, que la Núria m'ha cridat l'atenció que el Thierry Frémaux volia inaugurar Cannes amb una pel·lícula que al final ha anat a Cannes Clàssics, que és...
La mamà i la putè.
De Jan Stack.
De Jan Stack. Sí, sí, sí. Es va passar el primer dia, sí, efectivament. Sí, sí. Doncs, dimecres.
No va tenir collons al final d'inaugurar el festival amb la còpia restaurada. Digues, al fons.
No, aquest Koyaanisqatsi, sí, a les 3:30, que també és una bona experiència per veure en pantalla gran. Dijous ja arriba Top Gun per als que no podeu esperar, i també fan una sessió especial, Núria, d'aquesta pel·lícula amb la Michelle Yeoh que es diu Todo a la vez en todas partes, abans de l'estrena, a les 8:45, la podeu veure dijous, una de les pel·lícules que sona ja per Oscars, que donarà a parlar, multiverso, sí, i en fi, tot plegat. I divendres, Psicosis, restaurada en 4K a les 5 de la tarda, l'original theatrical cut que diuen ells, on aparentment hi ha uns segons de pel·lícula, uns pocs segons o un minut, que normalment no hem vist, que jo no sé a què fan referència, però perquè no sabia que hi havia una versió...
A l'escena de la dutxa.
Un crit més.
Sí, ja veuràs. Segur. Bé, doncs, escolteu, si això era plataforma i allò era fenòmena, això serà Filmoteca. Perquè, a banda de recomanar-vos moltíssim, la sessió de curtmetratges de Norman McLaren, el canadenc mestre de l'animació, el dissabte a les 5 de la tarda, perquè aneu amb la canalla, però perquè aneu vosaltres i descobrireu joies del cinema.
Sí.
Meravellós. Comença el Gualai, que és el Festival de Cinema Africà de Barcelona, la seva 5a edició, i ens presenta tot plegat la Gemma Parellada, la seva directora, que porta pel·lícules de Zanzíbar, del Sahel, de Senegal, d'Etiopia i de Somàlia, per exemple.
I com sempre en aquesta 5a edició hem fet una selecció molt diversa, molt variada, tant a nivell de territori. Ens concentrem sempre en l'Àfrica subsahariana, perquè és el cinema que arriba menys, que té menys accés aquí a Catalunya i a Espanya. Però dins d'aquesta zona tan àmplia intentem representar de manera diversa, doncs, diferents països, diferents zones, fer-ho a través de diferents gèneres, és a dir, que no només sigui documental, sinó que hi hagi comèdia, que hi hagi cinema per a tots els públics, alguna proposta més experimental, més arriscada. Després sempre tenim l'aposta pels clàssics, recordar els grans clàssics del cinema africà.
I com ella ha dit clàssics, jo m'apunto immediatament al clàssic de no del Festival de Cannes, sinó del Festival Gualai a la Filmoteca, perquè han triat, i molt bé, una pel·lícula d'Ousmane Sembène del 1969, Mandavi, que podreu veure diumenge a 4:45 i dimecres a les 8 del vespre.
Mandavi, que es pot traduir com el gir postal, És un dels grans clàssics del cinema africà del director senegalès Ousmane Sembène. És una d'aquelles pel·lícules que també ja vam tenir el plaer de poder presentar a Iena. Són aquestes pel·lícules que amb els anys no només no queden antigues, no queden velles, sinó que tot allò, tots aquests principis i tot allò que expliquen queden absolutament actuals i molt moderns, no? El Mandavi es parla de l'absurd de la burocràcia i d'aquestes... És una crítica a la societat, també. I a més la presentem amb la versió restaurada, que bueno, és una meravella aquest procés que s'està fent de recuperació i de restauració de peces. El color és meravellós.
M'agrada el teu calipso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Sabes, creo que las cosas han ido peor desde la muerte de John Kennedy. ¿No te parece, senador?
No me hables de eso. Mira, los de la comisión Warren buscaban cagarrutas de mosca en un plato de pimienta. A mí nadie me va a hacer creer que ese chico disparó con tanto tino desde donde disparó.
Aquí tienes, senador. Oh,
gracias, preciosa.
El FBI realizó pruebas para asegurarse de que era posible.
Claro, lo intentaron tres expertos. Ninguno lo consiguió.
The flash, apparently official, President Kennedy died some 38 minutes ago.
De JFK, el documental nou que acaba de fer Oliver Stone sobre l'assassinat de Kennedy, la música de John Williams per la pel·lícula d'Oliver Stone antigua, que pel camí ha fet coses de Nixon, ha fet coses de Hugo Chávez, ha fet coses de...
De Castro
i de Putin.
Té un carrerón.
Sí, sí. És lo mejor de cada casa, digamos, la carrera.
Jo tinc la sensació de que Oliver Stone li ha declarat la guerra al seu propi país.
Sí.
I quan s'apunta qualsevol... anava a dir una paraula.
Però, escolta, pots dir el que vulguis. En tot cas, aquesta pel·lícula...
Impresentable. Qualsevol impresentable que hi hagi al món...
El que no es pot negar és que és constant i està obsessionat absolutament.
Sí, està obsessionat amb Kennedy.
Sí, sí.
El món es va acabar amb Kennedy. Vull dir, tot el que ha vingut després és una porqueria al seu país.
Passa que, més que una pel·lícula, és gairebé un arxiu que t'han posat davant teu i te l'has d'anar mirant.
És molt... A mi no em va... No crec que aporti gaire cosa nova, a més a més. I més o menys ja se sabia pràcticament tot el que explica, I és com... He llegit no sé on que deien extenuant.
Alfons.
Sí.
Oliver Stone estava molt orgullós de la seva pel·lícula i tu vas poder parlar amb ell i ens portes dues mostres, pregunta de l'Alfons inclosa, sobre dos temes en concret, oi?
Doncs sí, va estar a Barcelona presentant aquest documental i, home, sí, realment podies veure un punt d'obsessió d'una persona una mica, com et diria, ja alienada, perquè abans de fer l'entrevista, quan estaves allà a l'habitació amb ell, era com si no hi sigués, i en canvi, quan li feies la pregunta, engegava a parlar automàticament, però gairebé sense tenir en compte la pregunta que li havies fet, no? Per tant, realment...
Posa el disc en marxa.
Sí.
I de quina manera?
A JFK, el film original del 1991, Kevin Costner li demanava al seu fill que es mantingués jove per quan arribés el moment de que els arxius fossin desencriptats. Veient aquest nou documental, podem dir que d'alguna manera vostè era aquell nen?
Well, put it this way, the truth on this case...
Mireu d'aquesta manera. La veritat sobre aquest cas d'assassinat ha estat molt elusiva. Necessitaries un Sherlock Holmes per seguir les pistes. Hi ha un munt de pistes, i totes a diferents llocs. És un cas molt complicat, i la gent no té la paciència per resoldre'l. No tenen paciència per escoltar. Hem trigat 60 anys per tenir aquesta informació. Ha estat disponible des del 1963, però el govern ha suprimit informació. Ha suprimit proves i fins i tot les ha destruït. Això se sap. La gent que originalment va examinar el cas eren vigilants, gent que no eren pagats per cap departament, però ho van fer perquè els importava. Eren ciutadans preocupats. Creien que hi havia un gran crim aquí, i tenien raó, hi era. La meva intenció al fer el film del 1991 era un intent dramatitzat del meu pensament del que era l'assassinat. Va tenir un gran èxit i va sorprendre a tothom. I això va provocar una demanda per part de la gent, que va veure més arxius. Així que 5 acadèmics van formar una associació de revisió de registres i es van posar a investigar, amb moltes restriccions, per dir-ho d'alguna manera. Després de 4 anys es van quedar sense diners. El govern no volia que seguissin. Van publicar totes les seves troballes, però ningú de la premsa se'n va fer ressò. Sabem que hi ha encara 60.000 arxius perduts que han estat classificats. Recordeu quan Donald Trump va refusar alliberar-los tots i els va tornar a classificar el 2015? I quan Biden va arribar a mantenir els classificats? Per tant, ara mateix estan infringint la llei, perquè el registre de les actes del cas del JFK deixaven clar que a aquestes alçades els arxius serien públics. No sé què hi ha en aquests arxius, però està clar que en desconeixem la majoria. Hi ha altres informacions, com qui eren aquests agents de la CIA que rondaven el cas en tot moment, a Miami, a Nova Orleans o a Dallas. Qui eren aquests agents? Què saben? Quin objectiu estaven assignats? Són preguntes molt importants. Un president dels Estats Units va ser assassinat. Van dir que va ser un home. 3 trets i ja està. Ho van dir des del primer dia, que ja tenien l'assassí. L'assassí és assassinat 2 dies més tard i fi de la història. I aquesta no és la història. Perquè aquest és un gran crim que m'importa i que crec que importa als meus fills. I qui sap què serà revelat en el futur? Jo no hi comptaria, però crec que podria ser la clau. I és una vergonya que no hi hagi estat investigada pròpiament. And that it's a shame it was never investigated properly. I dreamed I was the president of these United States. I dreamed I replaced ignorance, stupidity and hate. Reconeixeu a Lou Reed i el seu The Day Kennedy Died? Doncs ens acompanya un moment mentre preparem aquí. També és una notícia que li agradarà a l'Alfons, que ha parlat de casino abans. Mm-hmm. Perquè, bueno, ja veus que li fas una pregunta a Oliver Stone.
Oh, bueno,
són aquelles entrevistes que et vas amb 15 preguntes i fas dues.
Amb molta sort, eh?
Exactament. Fem els muertitos, ja que parlem de morts i de Kennedy i d'un director mort, que és Oliver Stone.
Los muertitos de Corina.
Ha mort Teresa Berganza, la cantant d'òpera, 87 anys. Havia filmat moltes representacions operístiques a la Reina de Sevilla, de Werther, de Carmen, però sobretot va ser la Zerlina del Don Giovanni, dirigit per Joseph Losey, que va ser tot un privilegi. Per ser Joseph Losey, és la segona vegada que surt el programa d'avui.
Sí.
De Cervan, no se'n parla, de Joseph Losey,
no,
avui dia.
No, ningú se'n recorda d'ell, no.
Doncs, a més d'això, havia fet el paper d'una cantant, dona gran, a l'Octàvia de Patino, en el seu moment. Sí. El Misterio de Wells, de Paul McGuigan, a Grimm, d'Alex Van Barderman, a Buen Viaje Excelencia, d'Albert Boadella, i a La vida en roja, d'Andrés Linares. O sigui que molta carrera la de Teresa Berganza al cinema, més enllà de la seva veu prodigiosa. Ha mort Jerzy Tela, als 80 anys, un secundari constant en el cinema polonès de qualitat. En Baida va sortir El hombre de hierro, d'Antoni Pantadeus, en Kieslowski al Dacalaki Blanco, en Kavalerovich a Quo Vadis, o en Pavlikovski a la pel·lícula Ida. Ha mort Maggie Patterson, als 81 anys, actriu i cantant de Colorado, famosa pel paper de Charlene al show d'Andy Griffith, que sobretot va deixar el cinema com a actriu per dedicar-se a treballar com a executiva de localitzacions a pel·lícules que es rodaven a Las Vegas. I, per tant, ella va ser, al fons, i escolta bé, la que va organitzar tots els exteriors i tots els llocs on van rodar Casino de Martin Scorsese.
Una feinada, realment. Només que... per això ja val la pena recordar-la, eh?
També a Mars Attacks, a Perdita Durango i a Cadena de Favores. Però ara, un amor que us encantarà. Amor Miguel Baez Espuny, el Litri, als 91 anys. Una saga de toreros que venia del segle XIX, que va sortir a una pel·lícula de Rafael Hill que es deia El litri i su sombra, que explicava la història de la seva família, i a una pel·lícula de Pierre Braunberger, el productor francès, que es deia La course de Toro, on sortien tots, Dominguín, Bienvenida, Belmonte, Arruza, El gallo i també El litri.
Això és antropologia, eh?
Veritat?
Totalment.
Tu te'n recordaves que existia El litri i que era viu?
No.
Doncs ha mort als 91 anys.
Yeah.
I per últim, a bord, aquest senyor Bob Newirth, que és l'autor d'aquesta cançó, ha mort als 82 anys. Aquesta cançó es diu Hold on You. La cantava Jeff Bridges a Corazón Rebelde, la pel·lícula per la que va guanyar l'Oscar. Era autor de cançons country, era un artista visual, cantant, productor, associat a Bob Dylan, a D.A. Pennebaker, a aquella pel·lícula que va fer Dylan com a director, que es deia Reinaldo en Clara, i productor associat a Cold Mountain, aquella pel·lícula també important d'Anthony Minghella, on hi havia molta música country que va treure ell tota a la palestra. I també les cançons de Janis Joplin, com Mercedes-Benz. That a man can do. Everything to get a hold on you. Tu has anat alguna vegada a Los Angeles, Núria?
Sí, una vez.
Alfons!
Digues.
Vas visitar el Grauman's Chinese Theater, on les estrelles del cinema han posat les seves mans al terra, com a Canes, que també el Palau de Festivals està embolcallat de lloses en mans d'actors i actrius que han vingut al festival?
Sí, pots descobrir que molts tenen les mans més petites del que pensaves.
Doncs aquest teatre-cinema es va inaugurar el 19 de maig del 1927. Per tant, fa ara 95 anys. El trobareu al 6925 de Hollywood Boulevard. I les primeres mans que van ser inscrites al terra van ser les d'aquesta dona, Mary Pickford.
Stanley, what is it?
It's not the norm, honey.
Stanley, there is something.
Now, dear, let's sit down.
Stanley Wentworth, what is it? What happened?
To eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. Once poses Douglas Fairbanks, he was so handsome.
Mary Pickford va ser la primera i el seu marit Douglas Fairbanks va ser el segon que van posar les mans al terra del Grauman's Chinese Theater, que ja no es diu Grauman's Chinese Theater, avui dia es diu TCL Chinese Theater, que és l'empresa que ara...
L'empresa que l'ha comprat, clar.
Que l'ha comprat i que es fa la publicitat. Pobre senyor Sid Grauman, que és el que s'ho va inventar. Per cert, la primera pel·lícula que van exhibir va ser El rei de reis de Cecil B. DeMille.
La primera.
I quan va fer 50 anys era el 1977 i va ser la nit de l'estrena de Star Wars de George Lucas. Let him be your director. El que no va arribar a temps de poder posar les seves mans era Rodolfo Valentino, perquè ja havia pagat.
Ja s'havia mort. No gaire abans, però
falta en allà. I per això, aquí no podia faltar, perquè un oient ens ho va demanar, i la Sílvia sempre compleix i ens porta Rodolfo Valentino.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. El van anomenar el príncep de Hollywood. Va ser el primer influencer de la història del cinema. El primer Latin lover. Avui visita l'Estrange una llegenda, Rodolfo Valentino. Rodolfo Pietro Filaberto Raffaello Guglielmi di Valentina va néixer a Castellinata, Itàlia. En el seu poble el recorden com el nen incansable que sempre somiava en aventures en altres mons. Aquestes ànsies el van portar a buscar-se la vida als Estats Units, quan va quedar palès que Itàlia era massa petita per ell. Va arribar als Estats Units sense ofici ni benefici. La seva primera feina va ser ben curiosa, treure insectes dels pètals de rosa de Central Park. Poc després va trobar feina com a rentaplats a nightclubs, on va començar a ballar. Amb el ball es va adonar que les dones se sentien atretes per ell com un imant i va començar a fer de gigoló.
I el cinema, us deveu preguntar. Doncs hi va entrar per casualitat, com molts altres casos. Valentino va fugir de Nova York perquè una de les seves amants va matar el seu marit. Ell tenia por que l'interroguessin i el deportessin cap a Itàlia. Va marxar amb una companyia de dansa cap a San Francisco, on va conèixer l'actor Norman Kerry, el protagonista del Fantasma de l'Òpera. Kerry va ser el seu ciceron a Hollywood. Valentino va començar fent papers de farciment per $5 diaris i es va passar a dir Rodolfo Valentino. Els quatre genets de l'apocalipsi va ser la pel·lícula en què va començar el fenomen, però la Metro no el volia com a protagonista. Va ser una dona, com no, June Mathis, la que va veure la potencialitat del vell italià. Ella va insistir, la Metro va cedir i l'èxit va ser brutal. L'escena del tango, del qual sentim la música, forma part de la història del cinema, però la Metro no veia amb bons ulls Valentino, malgrat que la pel·lícula fes més taquilla que The Kid de Charles Chaplin. Però si una pel·lícula el va convertir en un sex símbol total va ser El Kite. Situem-nos. Valentino era italià, llatí, europeu. Els Estats Units vivien encisats per tot el que venia de la vella Europa. En El Kite, Valentino, a més, no és el protagonista tonto i sumís de les pel·lícules de l'època. És un home molt sexual. Penseu que hi ha una escena on el protagonista viola la dona. Això ara seria intolerable, però en els anys 20 representava una sexualitat que mai havia estat plasmada en una pantalla de cinema. Després vindrien èxits com La dama de les camèlies, Sangre y arena i altres títols. La figura de Valentino, però, no s'entén sense Natasha Rambova. Quan es van conèixer, ell va quedar absolutament fascinat per Rambova. Ella no, però el va anar coneixent i el va començar a estimar. Però també va veure en Valentino la possibilitat de portar a terme els seus projectes artístics i de guanyar molts, però molts diners. Ella el va convertir en el sex símbol sofisticat que tothom va voler copiar. Les aspiracions artístiques de Rambova i el seu afany de control de la carrera de l'actor incomoden un Hollywood manat per senyors. A més, Valentino i ella tenien gustos molt, però molt cars. Els estudis els coneixien com la doble hèrnia. Àlex, segur que això t'ha fet gràcia. Però els estudis eren també molt civilins. Valentino es va casar amb Rambova a Mèxic, ja que era un home separat de la seva primera dona. Arriba als Estats Units i és detingut per Bigam. Els estudis deixen la seva gran estrella una nit a la presó. Era el primer avís del totpoderós Hollywood. Les sumptuoses Ascent, Devil i Cobra van ser un rotund fracàs. Els estudis deixen fora de joc Rambova. Ella, farta de no poder fer el que volia, decideix iniciar la seva carrera en solitari. Marxa a Nova York i demana el divorci. L'actor es queda totalment destrossat. Es converteix en un devorador de dones, un expert en estavellar cotxes de luxe, i diuen que es va intentar suïcidar un parell de vegades. Però als estudis això els importa poc, perquè s'omplen les butxaques de diners gràcies als èxits com L'Àguila i El Hijo del Kite. Valentino va morir de forma inesperada als 31 anys. Les imatges de la multitud de fans esperant fora de les portes de l'hospital i del tanatori són impressionants. Busqueu-les a YouTube i flipareu. La seva mort va fer encara més gran el mite. La misteriosa dama de negre, que li portava flors a la seva tomba, va arrodonir la llegenda. El dia que va morir Valentino, si m'ho permeteu dir, va néixer al show business de Hollywood. Valentino va enamorar una generació, però també va ser una de les primeres estrelles masculines víctimes de la indústria del cinema. Pobret Valentino, què voleu que us digui? We'll really miss you. See you later.
No et perdis la samba finestrera.
Bueno, ya yo le dije, doctora, que yo operación no quiero.
¿Cómo no? una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara.
Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar.
Hem parlat de Cinco Lobitos, hem parlat de JFK, Caso Revisado. Encara parlarem d'algunes estrenes més, perquè, clar, molt bé Cans, molt bé Cans, però ara el que la gent té a tocar en aquests moments, el que de cap manera podem deixar escapar és la presència a la cartellera d'una pel·lícula magnífica que es diu Clara Sola, Núria.
Sí, sí, no, a mi m'ha sorprès molt. A més és que ve de Costa Rica, que és un país que té molt poc cinema, fa molt poca cosa, i m'ha sorprès realment la força, la qualitat que té tot el projecte. I és una primera pel·lícula.
Ara parlarem amb la Natalia Álvarez Messén, que sí, és la directora, però realment és...
Però és molt interessant veure com sap barrejar el realisme màgic, que això tan manido també, si vols, però amb la liberació sexual i amb la necessitat de la sexualitat, no? I és una història de tres dones de tres edats diferents que d'alguna manera tenen al mig a la Clara, que és un personatge inesperat, no? Perquè, bueno, a mi, altra de les coses que m'ha agradat és que la Wendy Chinchilla, que és l'actriu, és ballarina. I, clar, quan ho vaig llegir que era ballarina, vaig dir, clar, ara entenc com fa servir el seu cos, com el mou, com s'integra dintre de la naturalesa.
Com Tom Cruise, com pilota els avions
sí,
de Top Gun.
Pues sí.
Directament,
sí, sí.
No?
I, no sé, té els paisatges, té l'atmosfera, tota l'atmosfera que aconsegueix crear. Jo la vaig començar a veure i vaig dir, mira, una altra pel·li de festivals, que aquestes, que, bueno, que només es veurà festivals. Però em va enganxar molt i, sincerament, la recomano, eh? Recomano que la gent faci l'esforç d'anar a veure una pel·lícula de Costa Rica amb la Wendy Chinchilla.
Hem tingut una conversa molt curta amb ella, però a veure què penses, perquè explica coses de les que acabes de comentar. Natalia Álvarez, bienvenida a la Finestra Indiscreta. Muchísimas gracias, bona nit, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Estamos bien y encantados. Me gusta mucho su película Clara Sola y quería hacerle algunas preguntas. Felicidades por esta bella, bella película.
Muchísimas gracias.
Hay una cuestión que me intriga, que la película se ha rodado, creo, en Vara Blanca, en Costa Rica, y es un lugar rodeado de parques nacionales y, si no estoy equivocado, ciertas zonas volcánicas o que habían sido volcánicas, ¿no? Me imagino que no es una elección al azar, sino que ese lugar es como si fuera el principio del mundo o el final del mundo, ¿no? Es un lugar que posee, que tiene un poder extraordinario, aparte de la belleza, ¿no?
Sí, claro, y también fue de cierta manera un diálogo con la naturaleza. Hay muchos microclimas en Costa Rica, entonces a veces eran 5 minutos lluvia, 5 minutos sol, 5 minutos de neblina, y era un diálogo constante con la naturaleza que a veces hacía, nos brindaba como posibilidades muy sabias, ¿no? Como ahora va a haber lluvia, y pues hagamos la escena de esta manera que no estaba pensada, pero que de cierta manera ha funcionado mejor con lo que nos ha propuesto la naturaleza. Entonces, entre yo y Sofía, pues nada, seguíamos ese diálogo y ese juego que nos proponía, y que no podíamos dirigir de cierta manera, sino que había que adaptarse. De cierta manera, mucho trabajo con los animales. Tenemos una yegua que es la mejor amiga de la protagonista, y también fue una aventura filmar, ¿no? Clara, el personaje principal, se encuentra como en medio de este mundo de humanos socializados y de la naturaleza, y ella es a sí misma como parte de la naturaleza, ¿no? En vez de hacer esa separación. Y de esa manera lo queríamos también tratar con la directora de fotografía, con esa no separación del cuerpo de nuestra protagonista y el resto de la naturaleza no humana, que creo que es lo que le da como esa energía un poco de realismo mágico, que se siente cuando uno está solo en medio de la naturaleza, ¿no?
Incluidos los poderes curativos, ¿no? Porque, de hecho, gracias a Wendy Chinchilla, la protagonista, ¿no? Y su interpretación, y tal como han rodado el film, cuando hay el despertar del cuerpo de esta mujer, de su sexualidad, de esa liberación asumida, para entendernos, uno tiene la sensación de esas plantas que a veces hay en lugares especiales, ¿no? Que años y años acaban abriendo la flor y convirtiéndose en algo bellísimo, que a lo mejor va a durar un día, o a lo mejor morirá a continuación, o a lo mejor ya se queda la flor para siempre. Pero es decir, que aparece la flor en el momento que la planta ha madurado, y entonces su personaje, en cierto modo, es una flor que en un momento determinado asume sus posibilidades y su realidad.
Sí, queremos ver también la sexualidad como ese despertar sexual, como algo muy empoderador y muy acoplado a la naturaleza y muy muy natural, también queriendo hablar abrir espacios para hablar de estos temas de la sexualidad, no solo desde un punto de vista más como biológico y reproductivo, sino también sobre todo del deseo como algo muy natural, que ella, este personaje, viniendo de un contexto muy religioso, se le ha oprimido esta parte de su personalidad, y durante la película va hacia una liberación para poder ser una persona completa, porque la gente de su alrededor la ve un poco como una santa, como una persona que cura, que cuida, pero no se le ha dejado desarrollar esta otra parte de la sexualidad que no es compatible de cierta manera con esta cantidad que se le ha impuesto.
Uh-huh. Si me permite un comentario un poco específico, me ha hecho pensar el personaje y usted con su película en los místicos, a ver, en la literatura y en la historia, por ejemplo, en España, ¿no? Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, religiosos, pero místicos, que han profundizado en sí mismos y han escrito una poesía que en el fondo era absolutamente sexual, y en la que la sexualidad era una percepción de la divinidad y también de la realidad de su existencia, de sus deseos, de más allá de lo que siempre se ha entendido como la religión, ¿no? Entonces, para mí el personaje de Clara es una mística.
Sí. Sí, claro, se le puede llamar una mística. También la veo de cierta manera como una especie de bruja, pero pasando por un momento un poco al revés, que durante la casa de brujas, donde se trataba de eliminar y esconder este tipo de personas con ese tipo de sabiduría, pero que ahora en vez de eso se le pone en un pedestal que se convierte en un tipo de cárcel, ¿no? Sí, siempre hay como este elemento de, hablando un poco de la palabra sola y de soledad, este elemento como de ruptura de su comunidad, si la comunidad no acepta ese tipo de liberación, que es un poco triste, ¿no? Pero que de cierta manera también es empoderador.
Le quiero felicitar Natalia Álvarez, y desear que Clara Sola llegue al máximo de espectadores y que puedan percibir exactamente todos estos contenidos y todas estas bellezas, de manera que, como amante del cine, le agradezco el trabajo, la inspiración y el resultado. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta pronto.
Pues hasta luego.
Bé, i per acabar aquesta primera informació del Festival de Canes, al fons, si et sembla bé, Núria, tenim un amic, un amic, Àngel Sala, que amb el Festival de Sitges també aterren el Festival de Canes aquests dies, perquè han de fer la presentació d'una relació amb Canes, és a dir, munten una mena de tingladillo amb altres festivals que Canes serveix de plataforma per un projecte comú, i ens ho han intentat explicar de la seva manera, que és aquella que tu has d'escoltar molt bé per entendre exactament
de
què ens està parlant.
Tenim també una sèrie de presentacions, el present del cinema iberoamericà aquí a Cannes, dentro de la col·laboració amb Block Window, i tenim també una en col·laboració amb el Marxiu del Cinema la proposta Fantastic Seven, donde presenten projectes que seran notícia en el mercat del cinema fantàstic en aquest any, propostes presentades per festivals, i a més amb el suport de persones fonamentals per al cinema fantàstic. El nostre suport és la d'Anna Lilian Mipur, l'encarregada d'inaugurar el festival l'any passat amb Mona Lisa and the Blood Moon, i que, bueno, és una de les grans cineastes les que més ha portat al fantàstic en els últims anys. Aquella xica sola de noche, vampírica, ja va suposar un impacte en Sitges i en tot el món, aquí també a Cannes, i evidentment de Bad Batch, una pel·lícula que probablement no sigui tan famosa, como la primera película de Annalyn y Amy Poehler, pero que personalmente me agrada mucho. Y en el Fantastic Seven, el proyecto que presentaré es Venus, la última película de Jaume Balagueró, del nuestro Jaume Balagueró, producida ahora por Amazon, por Poughkeepsie Films y por Sony International, por Ares de la Iglesia de Carolina Van, una historia lovecraftiana, Esther Expósito de protagonista, y que según será uno de los títulos fundamentales del 2022. Así que en Venus, en Lili Van Mipur, en los Fantastic Seven, en molt de cinema, en molta calor, crec que també, però aquí a Cannes, molt contents de treballar, de veure el cinema i de que al fin siguin un festival sense restriccions.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Així s'acabava Blade Runner, així s'ha acabat la carrera d'Evangelis Papathanasiou, l'autor de la banda sonora, nom fonamental en la instauració de l'electrònica, definitivament, dins del context de la música cinematogràfica post-simfònica i dels anys 70-80, per entendre'ns. Aquí hem d'acomiadar el programa també, com a l'Alfons, que es queden allà durant encara gairebé 10 dies.
Ai, sí, pobra. No, pobra no, que estàs a Cannes, eh?
Poca conya, eh?
No patiu.
I una bona pila de directors i de noms i de pel·lícules encara interessantíssimes per veure. No hem pogut parlar del Marco Bellocchio, perquè en realitat és una sèrie de televisió de 5 hores o 6 hores sobre Aldo Moro. No, impossible veure quan estàs en un festival.
No es pot. Vaja.
És condemnar-la. Sí. Però digue'm 3 o 4 noms que et vinguin molt de gust, Alfons, i que recuperarem la setmana que ve el nou programa que farem des del Festival de Cannes.
Home, doncs, Cronenberg, evidentment, Koreeda, Park Chan-wook i Kelly Reichardt, per exemple.
Bueno, és la teva selecció. Sí, perfectíssima.
Perfecte.
Doncs, Núria, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Ens trobarem en algun festival de cinema alguna vegada més, encara que no sigui el de Cannes, mai més.
No, mai més.
Alfons, preparat per la setmana que ve. Bona nit.
Bona nit, Alfons.
Records a les amigues i als amics, i us deixo amb una amiga increïble del programa, Catherine Hepburn, sempre mítica, perquè va fer un musical sobre Coco Chanel, creat per André Prevent, que serà el protagonista de l'audiovisual, que ara començarà i que fins a les 3 de la matinada us oferirà bandes sonores com Conspiración de Silencio, El Fuego y la Palabra, Irma la Dulce, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis. Coco és diferent, és cantada per una cacatua constipada, Catherine Hepburn, no donareu crèdit al que sentireu, però, en fi, com a rara...
És Catherine,
i com a rara s'ho mereix.
Revolution was on. Anytime the younger generation rebels, the rebellion begins in clothes. And the dresses in that shop were the firebrands that stormed the corset, cut open the laces, and freed women from the Victorian padded cell. And as I freed them, they freed me. Frank by Frank by Frank. Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, a jingle. That primitive sound is freedom to me. Free to parade up. The rue de la paid up. As equal as I can be. Every franc in the bank is freedom. Clink, clink, they jingle. We live in a world where cabbage is king. So dime, mark, and krona, come make me your owner and let freedom ring. One day in May, the Duke and I let the tempers fly, and I told him whither to go and stay. So he invited to the next soiree a buxom boor for whom he bought a diamond bigger than a diamond ought to be. Did he? And I knew why to make me cry, but I came wearing imitation junk, so large and gaudy that a diamond shrunk. The crowd went wild for the glass display, and costume jewelry was here to stay. What a coup! What luck! Tell the bank to send a truck! Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, a jingle. That capital tune is chiming. I'm free! My heart rejoices when I hear invoices that sing out so solvently. One spring, the king of I forgot exactly what picked the Grand Canal to have a fete which no one there ever will forget. All the rich and famous in the Great Corral saw me tumble in the Grand Canal. It's true, my shoe ensnared my gown, and I went down and down in Venice means really under, which made me wet and made me wonder, would this have happened if by some chance instead of a gown I'd worn men's pants? Then soon all the sisters and the cousins and the aunts were calling me the pirate of men's pants. What a stroke! How divine! Call me up in Liechtenstein. Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, they jingle. A queen with a lot of jack is a king.